Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6, us donem la benvinguda, amics i amigues. El cardenal Joan Josep Omella publica en unes pàgines extraordinàries al costat del full diocesà de Barcelona d'aquest diumenge una interessant carta sobre pastoral vocacional, és a dir, sobre com despertar la resposta a la crida que Déu ens fa a una opció concreta de vida, el matrimoni, el sacerdoci, la vida consagrada masculina i femenina i altres estats de vida. L'arcabisbe Joan Josep assegura que les vocacions són un tresor i anima a obrir els ulls i el cor cadascú per a la seva pròpia orientació cap a aquesta voluntat de Déu, tenint en compte que els matrimonis i les famílies són molt necessaris perquè sorgeixin precisament les altres opcions, com dèiem, la del sacerdoci i la vida consagrada, entre d'altres, en un moment de la nostra societat com l'actual, en què no és fàcil, certament, prendre decisions individuals clares sobre la pròpia vocació. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, la vigília de la gran solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria. Però abans del sumari, amb les notícies religioses i socials d'aquest dijous, 7 de desembre, memòria també de Sant Ambròs de Milà, donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha mantingut aquest dijous una conversa telefònica amb el rei Abdullah II de Jordània. L'executiu, en un comunicat detallat, que han dialogat sobre la situació que es viu a la Franja de Gaza i que han coincidit en la necessitat d'establir una treva permanent que permeti l'arribada de l'ajuda humanitària de manera sostinguda i suficient. Segons la Moncloa, amb dos mandataris han coincidit en la necessitat d'avançar cap a la materialització de la solució dels dos estats que coexisteixin en pau i seguretat. D'altra banda, la vicepresidenta primera i ministra d'Economia espanyola, Nadia Calviño, ha confiat en que aquest dijous la reforma de les regles fiscals. A l'arribada a la reunió de ministres de la zona euro, a la que posteriorment s'assumaran els del conjunt de la Unió Europea, Calviño ha defensat que la darrera proposta presentada per la presidència espanyola és equilibrada perquè dona resposta tant als països que volen que es garanteixi la reducció del deute, com els que volen que es deixi espai per la inversió. I més de 50.300 dones estan incloses en el radar del Sistema Espanyol de Vigilància de Violència de Gènere. Segons ha detallat aquest dijous el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, fa 5 anys aquest mecanisme tenia i protegia 29.000 dones, gairebé la meitat. En una roda de premsa amb la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, Marlaska ha admès que el sistema no és infal·lible, malgrat que el nombre de treballadors que en formen part ha passat de 27.000 a 43.000 els darrers anys. Tanmateix, el ministre ha admès que de les 55 dones mortes enguany, 13 tenien oberts casos de seguiment.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que el papa, que es troba molt millor de la veu i de la inflamació pulmonar, ha tingut aquest dijous 3 audiències o reunions públiques en què ha parlat sense problemes. Bona notícia. Abans s'havia fet públic un missatge en què Francesc demana als siromalabars de l'Índia, cristians d'aquest país asiàtic, que no es converteixin en una secta i no provoquin, per tant, un cisma. I Montserrat va viure aquest dimecres, recordem-ho, com cada 6 de desembre, la festa del bisbató, coincidint amb el dia de Sant Nicolau, patró dels infants. El guanyador ha estat aquesta vegada el manresà Jaume Rubín, un dels cantaires de primer any, quart de primària, que aspiraven, com cada any, al guardó. Després del bloc informatiu entrevistarem avui Manel Riera, president del Consell de Germandats i Confraries de Barcelona. Ens presenta una processó molt tradicional, la de la Immaculada, que es viurà aquest divendres al matí, com cada 8 de desembre, pels carrers de la Barcelona Vella. I avui la secció d'Economia en Valors comptarà amb Salvador Aragonès, com cada dijous. Ens acompanyarà, en aquesta ocasió, Jordi Aragonès, director de la multinacional química Carus. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu, de la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials i del Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Una panoràmica de les realitats religioses i socials. Sense distància. Cada dia a Ràdio Estel.
La L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha escrit una carta adreçada als fidels diocesans centrada en la pastoral vocacional. El purpurat destaca alguns reptes de l'arxidiòcesi, com ara la secularització i el gran desconeixement de Déu en la societat. En aquest escrit, publicat en pàgines extraordinàries dins del full dominical, Omella recorda que allà on hi ha dificultats i desafiaments, Déu veu oportunitats. Diu també que la collita és abundant, com ens recorda el mestre, i nosaltres, creient en la seva paraula, perquè només ell té paraules de vida eterna, afegeix, tornem a mirar els camps amb esperança i posem de nou la mà a l'arada. El cardenal Omella admet que és conscient que calen segadors i que necessitem cors generosos que ho donin tot pel regne i per l'amor a Crist i als germans. Tot recordant unes paraules de Joan 23 sobre la vocació cristiana, l'arcabisbe de Barcelona subratlla que tots estem cridats a viure una vida plena de sentit, pensada i estimada pel Creador, fins i tot abans que existim. Per això, segons apunta, escoltar la seva veu ens porta a descobrir la raó de la nostra existència. Igualment afegeix que és la crida universal, la vocació cristiana, que ens fa una triple proposta, amb una vida laical com a deixebles missioners enmig del món, una vida dedicada als carismes i a la bellesa de la vida consagrada, o bé una vida dedicada al ministeri i servei sacerdotal. La majoria dels cristians que han rebut la vocació laical opten per l'amor conjugal, com també afirma el cardenal, i és que en aquest fogar d'amor i de fe, conclou, és on neixen les crides a les diverses opcions de vida cristiana.
La missiva parteix de la convicció que les tres vocacions són un regal i una benedicció per l'Església i per al món, segons llegim a la carta, però el cardenal fa una reflexió més atenta sobre la vocació al sacerdoci. L'arcabisbe de Barcelona descriu el ministeri sacerdotal com una entrega joiosa i lliure al servei del regne i posa en relleu especialment l'alegria de la vocació. Tot i que reconeix que els nostres temps no són fàcils per fer el pas d'una entrega total i incondicional, recorda que tampoc no ha estat senzill per les generacions que ens han precedit.
En aquest sentit, el cardenal Joan Josep Omella constata que respondre sí a la crida de Déu, encara que al principi ens pugui fer por, ens omple el cor d'una felicitat tan desbordant que gairebé no es pot expressar. Quan diem sí a Déu, la vida s'omple d'una llum immensa, segons diu també. La crida de Déu és personal, en el cor, i el cardenal Omella invita els joves a respondre-hi des de la confiança, la fe i l'amor. Demana als joves concretament que si senten que el Senyor els crida al sacerdoci, no han de sucumbir a pors, a temors, sinó al contrari, segons anima. L'arcabisbe de Barcelona s'adreça als diocesans perquè preguin per totes les vocacions, especialment perquè el Senyor enviï joves generosos al nostre seminari.
El cardenal Omella també fa una petició concreta als preveres de l'arxidiòcesi perquè amb el seu testimoni de vida sacerdotal siguin els primers a vetllar i despertar vocacions en les seves pròpies comunitats. Els anima a vetllar, pregar i oferir-se per totes les vocacions sacerdotals. Al final de la carta s'ofereixen propostes per participar en l'impuls de la pastoral vocacional.
Sense distància. Les notícies del dia, a prop de tothom.
Canviem de qüestió. El papa, que es troba molt millor de la veu i de la inflamació pulmonar, ha tingut aquest dijous tres audiències o reunions públiques en què ha parlat sense problemes. Bona notícia. Abans s'havia fet públic, ara fa unes hores, un missatge en què Francesc demana als siromalabars de l'Índia que no es converteixin en una secta. És un videomissatge adreçat a l'arxieparquia d'Ernakulam Angamali, a l'Índia, davant dels qui allà rebutgen la celebració segons la forma decidida pel sínode siromalabar, un fet que ha provocat divisions i fins i tot violència. El pontífec deixa clar que les veritables raons d'aquest rebuig no són de suposada fidelitat a la litúrgia, sinó que són altres. Són raons mundanes, no venen de l'Esperit Sant, i si no venen de l'Esperit Sant, venen d'un altre lloc. En el nom del Senyor, restabliu la comunió, mantingueu-vos en l'Església Catòlica. Sou església, no us convertiu en una secta, no empenyeu l'autoritat eclesiàstica competent a registrar que heu abandonat l'església. Aleshores, amb gran dolor, s'hauran d'adoptar les sancions pertinents. I jo no vull arribar a això. D'altra banda, el Sant Pare ha demanat aquest mateix dijous als membres del moviment dels Focolars que siguin testimonis i artesans de pau. Ha estat en una audiència amb representants d'aquesta obra fundada per Chiara Lubich, coincidint amb el 80è aniversari del naixement dels Focolars. Proposa un compromís per la pau davant del drama de la guerra que continua, segons ha recordat el Sant Pare, en aquests moments, com també passava després de la Segona Guerra Mundial.
La guerra no finix.
La guerra no s'acaba. En la guerra tothom perd, tothom. Només hi guanyen els fabricants d'armes. Heu estat així instrument actiu d'un gran ventall d'obres, d'iniciatives, de projectes i sobretot de renaixements. Recordem que la incoherència entre allò que diem i som i allò que som realment és el pitjor antitestimoni. En una altra de les audiències d'aquest dijous, el Papa ha recordat que davant de la guerra mundial a trossos es necessita una diplomàcia multilateral. Ha estat en aquest cas en rebre els ambaixadors davant la Santa Seu de Kuwait, Nova Zelanda, Malawi, Guinea, Suècia i el Txad. Francesc ha reiterat que la tasca diplomàtica ha de buscar no només prevenir i resoldre els conflictes, sinó també consolidar la convivència pacífica i el desenvolupament humà dels pobles. El futur de tothom depèn del present que triem. Preguem que els responsables de les nacions s'uneixin a l'hora de prendre les mesures concretes que ens permetin de deixar a les generacions futures un món més semblant al fèrtil jardí que el Creador ha confiat a la nostra cura i administració. Finalment, destaquem que el pontífex ha assegurat que el soroll dels joves és el so dels seus somnis. Ho ha dit en una trobada a la Sala Clementina del Vaticà amb una delegació de membres de l'Associació Nacional Sant Pau Itàlia, amb motiu del 60è aniversari de la fundació d'aquesta entitat impulsada per Battista Belloli i recolzada per l'arcabisbe Giambattista Montini, que després seria el Papa Pau VI. I els ha recomanat que continuïn la seva tasca de formació humana i cristiana dels joves. La botzina dels nois és el so dels seus somnis, del seu entusiasme, del seu desig de ser protagonistes i de canviar el món, de la seva capacitat de convertir en música les notes desentonades d'aquest temps. Aquesta botzina ens fa bé, ens desperta de l'aroma de les falses certeses, dels costums acomodats. El Sant Pare ha recordat també que les propostes lúdiques, culturals i artístiques d'aquesta entitat juvenil posen sempre la persona en el centre i donen forma a un projecte que ha qualificat de profètic. D'altra banda, Montserrat va viure aquest dimecres, com cada 6 de desembre, la festa del Bisbató, coincidint amb el dia de Sant Nicolau, patró dels infants. El guanyador d'aquesta singular activitat infantil ha estat aquest cop el manresà Jaume Rubín, un dels cantaires de primer any de l'Escolania de Montserrat, els de quart de primària, que aspiraven, com cada any, al guardó. El prefecte de l'Escolania, el benedictí Efrem de Montellà, ha destacat a Ràdio Estel que en l'elecció tots els nens reben l'encàrrec d'alguna responsabilitat.
Els que han entrat aquest any a fer quart de primària, doncs un d'ells és escollit bisbató, però també els altres tenen un paper, perquè llavors es fan unes votacions, llavors després n'hi ha un que és el secretari, un altre que és el vicari, doncs hi ha el patge de cerimònies, el mestre de cua, hi ha el porrer, i després hi ha tota una sèrie d'escolans que tots tenen un títol també, no? El que fa mitra, el que fa bàcul, és a dir, que tothom té un paper en aquesta festa, perquè és com la festa patronal de l'Escolania, i els protagonistes són l'última fornada que s'ha incorporat en el cor. I, per tant, és una festa que integra, serveix per integrar amb els més nous.
Efrem de Montellà ha recordat que el bisbató pot triar menjar, també la versió de la salve que es canta al migdia, i que té uns poders especials per unes hores.
Sí, aleshores el bisbató té uns poders, aquest dia, a part de presidir la festa i de fer la cerimònia doncs de vestició i entronització, el bisbató doncs, ha escollit el dinar, el dia de l'elecció va escollir també doncs, una pel·lícula que va veure els companys, també ha escollit la salve del migdia, com que tenim un repertori de diferents compositors, doncs el van rodant, però avui doncs, la salve que han cantat els escolans aquest migdia l'ha triat el bisbató.
El bisbató és una tradició medieval que en aquests moments es manté a Montserrat i en molts pocs monestirs i cors infantils arreu d'Europa, ja que en la majoria dels casos en què es feia l'activitat s'ha perdut.
Sense distància, l'espai de Ràdio Estel on pots viure allò que passa des de ben a prop.
Tornem a parlar del cardenal Joan Josep Omella perquè l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola expressa la seva alegria aquest dijous pel fet que s'impulsi un pacte d'estat que protegeixi els nens de les pantalles i els mòbils. Recordem que la Fiscalia de Menors, l'Agència de Protecció de Dades i més d'un centenar d'organitzacions no governamentals han engegat precisament un acord per promoure un pacte d'estat que protegeixi els infants de l'assetjament o de la pornografia. La proposta de pacte d'estat es concreta en 15 mesures destinades a protegir la infància i l'adolescència en el món digital, en un context en què el 85% dels menors que tenen entre 12 i 14 anys ja tenen telèfon mòbil sense que en siguin conscients dels perills que representa. Entre aquestes mesures destaquen limitar l'ús de mòbils a les aules o que s'estableixin mecanismes de verificació de l'edat per evitar casos de violència i assetjament per la via digital. L'arcabisbe de Barcelona, segons recorden el seu missatge de Twitter d'aquest dijous, cal fer doncs, també un treball amb els nens i adolescents en el camp educatiu, perquè és un tema que preocupa, conclou, de manera seriosa l'Església, ja que fa temps que la mateixa Església veu les conseqüències doloroses per als menors i les seves famílies. Déu ens confia la cura de la creació. Aquest és el títol del calendari per al 2024 que oferim des de Ràdio Estel i des del Setmanari Catalunya Cristiana per als nostres oients i per als lectors de la revista. Editat pel Centre de Pastoral Litúrgica, el CPL, aquest any el calendari s'ha elaborat amb cites de l'exhortació apostòlica Laudate Deum del Papa Francesc, adreçada a totes les persones de bona voluntat que estiguin sensibilitzades i preocupades per la crisi climàtica. La selecció de cites ha anat a càrrec del jesuïta Jaime Tatay, també teòleg. Cada fragment de l'exhortació va acompanyat per una imatge del fotògraf de Catalunya Cristiana, Agustí Codinach, que mostra diferents paisatges i elements propis de la creació que, com diu el Sant Pare, Déu ens ha confiat. El calendari estarà encartat en el número de Catalunya Cristiana de Nadal, que sortirà amb data de diumenge 24 de desembre. Pot ser un bon regal per als lectors i subscriptors en agraïment per la seva fidelitat i compromís. De tota manera, les persones que el vulguin també el poden adquirir a la redacció de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana o trucant al telèfon 93 409 2770. El preu de venda és de 6 euros més despeses d'enviament si són necessàries. I un últim apunt és que l'orgue del monestir de Ripoll s'ha restaurat recentment, però la factura de la reparació no s'ha pogut assumir. Gràcies a les donacions s'han pogut pagar 20.000 euros i encara en manquen 45.000. És per això que s'ha iniciat una campanya solidària amb tota mena d'activitats per aconseguir aquest finançament. L'instrument, construït el 1977 per l'organer Gabriel Blancafort, patia un important deteriorament pel pas del temps i especialment pels corcs, fet que va obligar a canviar tot el moble de fusta juntament amb l'ampliació dels tubs.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. El resum informatiu de cada dia. sense distància.
A poques hores de la gran solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria, volem compartir amb vosaltres un dels actes de pietat popular més importants d'aquest mes de desembre i, evidentment, d'aquesta festa, la del 8 de desembre. Aquests dies hem anat comentant algunes de les vivències amb motiu de la Immaculada, per exemple, la previsió de la Vetlla de la Immaculada, que es fa tot just aquest dijous a 8:15 del vespre a la Basílica de la Mercè. I precisament de la gran basílica de la patrona de Barcelona sortirà aquest divendres la tradicional processó que organitza el Consell General de Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi de Barcelona, més enguany coincidint amb un interessant congrés, una interessant trobada, la setena de confraresses, que ha començat aquest mateix dijous a Barcelona, precisament. Parlem d'aquesta processó, que tindrà el seu punt de destinació a la parròquia de Betlem, a la Rambla de Barcelona, amb el president del Consell General de Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi de Barcelona, el mataroní Manel Riera. Senyor Manel Riera, bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda a tothom.
I felicitats per la festa de la Immaculada, que és molt important per a la pietat popular, també per a aquesta processó. Com és la processó, que també té un record molt especial, el del vot de poble de Barcelona a la Immaculada. Barcelona és una ciutat agraïda a la Immaculada, oi? Ens ho pot explicar una mica?
Sí, mira, a veure, la idea és aquesta. Aquesta processó, tal com dius, doncs fa uns 25 anys que es va recuperar. Aquesta processó ve de la recuperació d'aquesta tradició tan barcelonina que, tal com deies tu, doncs del vot de poble. Això ja ens ve des del segle XVII. El segle XVII, concretament l'any 1651, a Catalunya hi va haver-hi una epidèmia de pesta molt forta i una epidèmia mortal. Evidentment, en aquella època doncs, no hi havia antibiòtics ni hi havia remeis com per curar-la. I justament la gent, doncs, la població de Barcelona en aquell moment es va encomanar a la Mare de Déu, perquè la Mare de la Immaculada en aquella època, al segle XVII, ja era una Mare de Déu amb una gran devoció a Barcelona. Doncs es va encomanar a la Mare de Déu i sembla ser que, doncs, que la cosa va parar en sec, pel que es diu, pel que se sap dels arxius i dels escrits antics, la cosa va parar en sec. Nosaltres, els del Consell, cada any, doncs, precisament pel Dia de la Immaculada, doncs, renovem aquest vot de poble que va fer la ciutat de Barcelona l'any 1651, és a dir, doncs, a la meitat del segle XVII, davant l'Ajuntament, allà a la plaça Sant Jaume. Uh-huh. I això està dintre de la processó que sortirà, doncs, de la Mercè, de la Basílica de la Mercè, a les 3:15 del matí, perquè a les 10 hi ha la missa, uh-huh, a la Basílica, i a 3:15, un cop acaba la missa, doncs, en processó anirem cap a la plaça Sant Jaume.
Molt bé, molt bé.
Allà farem el vot de poble, que consisteix, doncs, en renovar aquests vots, aquesta oració, aquest encomanament a la Mare de la Immaculada Concepció, i després, un cop fet aquest acte, que tradicionalment doncs, hi ha un intercanvi d'obsequis, uh-huh, a la porta de l'Ajuntament, doncs, entre els representants de l'Ajuntament de Barcelona, que a vegades pot ser l'alcalde o pot ser algun altre representant que surti a la porta,
sí,
i juntament doncs, amb la gent del Consell, amb la Junta, etcètera, doncs, fem un intercanvi d'obsequis, recordant una mica també el que van fer els consellers de Barcelona a l'any 1651, que doncs, en aquell moment s'intercanviaven no obsequis precisament, sinó que com a cosa simbòlica s'intercanviaven les claus de la ciutat, és a dir, les claus de la muralla, amb sal. Uh-huh. Un intercanvi de sal. Jo que en aquella època doncs, la sal era un element molt preuat en aquell moment.
Sí.
Uh-huh. I si bé que s'intercanvi. Per cert, les claus, que dic jo, de la muralla, aquestes claus, per, com a cosa curiosa, com a anècdota, estan penjades a la catedral, entrant a mà dreta, i a la capella de la Immaculada. Uh-huh. I justament la imatge de l'Immaculada, si us hi fixeu bé a les mans, penja un manyoc de claus, unes claus. Precisament la gent la coneix per la Mare de Déu de les claus, també, sí, aquí a Barcelona.
Sí, interessant sobrenom, diguéssim, sobre la imatge de Maria sota l'advocació de la Immaculada. Per cert, quina és la imatge que va en processó exactament?
Sí, bueno, habitualment surt la imatge de la Immaculada, el Badi Immaculada del Consell, però aquest any, com a cosa excepcional, surt la imatge que té una confraria de Badalona, és la confraria de la Mare de la Soledat de Badalona, uh-huh. I justament aquest any doncs, celebra els seus 40 anys de fundació.
Molt bé.
I ens han demanat doncs, si ells poden doncs, organitzar una mica doncs, el tema de la processó. Evidentment, nosaltres, els del Consell, doncs hem dit que sí, que no faltaria més, que són coses que... I processionaran doncs, la seva imatge, doncs, fins a... Si sortirem de la Basílica de la Mercè, passarem per plaça Sant Jaume i ens adreçarem cap al carrer Ferran i Rambla amunt fins a la parròquia de Betlem.
Molt bé, allà s'acabarà i allà doncs, es completarà, no sé si hi ha algun acte especial...
Bueno, allà a la parròquia de Betlem es farà com una mica d'exaltació a la Mare de Déu de l'Immaculada. Es fa com una exaltació, una cerimònia una mica portada doncs, pel rector de la parròquia de Betlem.
Sí.
I, bueno, i amb això doncs, acabarà en principi doncs, la processó.
Molt bé.
En aquest cas.
Doncs com que és processó pel carrer, més oberta no pot ser als qui vulguin sumar-s'hi, als qui vulguin participar-hi, amb la sortida a 3:15 del matí, o si es vol abans, la missa a les 10 a la Basílica de la Mercè, 3:15 sortida... es passa per la plaça Sant Jaume, carrer Ferran i després Rambla amunt fins a l'església de Betlem amb la imatge de Maria. De Maria, que és la Mare de Déu, és la mateixa com la de Montserrat, la de la Mercè i totes, la del Rocío, etc. Així que un dia ben marià, el d'aquest 8 de desembre. Moltíssimes gràcies, senyor Manel Riera, president del Consell de Germandats i Confraries de Barcelona. Enhorabona per aquesta iniciativa, recuperada ara fa 25 anys, ens ha dit, per tant, també aniversari.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per atendre'm. Gràcies per tot.
Encantat. Adéu-siau.
Adéu.
De seguida arriba a la secció Economia en Valors.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc. Amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Dos minuts i seran 6:45. És moment d'entrar en la nostra secció Economia en Valors, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el patrocini de la Fundació La Caixa, com cada dijous, amb Salvador Aragonès. Salvador, avui vigília de la Immaculada. Hola, bona tarda.
Avui vigília de la Immaculada, sí. Bona tarda, Ignasi. Bona tarda a tots vostès, bona tarda a tots vosaltres que ens escolteu i bona tarda a tot l'equip que fa possible el programa.
Qui tenim, a veure, Salvador, per entrevistar?
Doncs avui... parlarem més d'economia internacional, perquè tenim el director de la multinacional química Carus, nord-americana, multinacional a Europa, Jordi Aragonès, un home que ha viatjat i viatja per tot el món. Es tracta de que també ha estat a Ucraïna, la Xina, la Índia, la Sud-àfrica, etc. I ahir estava a Gran Bretanya, bueno, ahir o abans d'ahir, no ho sé, que és allà on el vaig pescar. Per tant, és coneixedor de com van les coses per tot el món. Ah, parla català, tot i haver nascut a Roma, format a Barcelona, per això.
Molt bé, molt bé. Doncs el saludem ja. Bona tarda, senyor Jordi Aragonès Osàcar, director de Carus Europe, i benvingut al nostre programa.
Moltes gràcies per convidar-me.
Bé, el comerç de productes químics es va registrar especialment als Estats Units, la Xina, Alemanya, Suïssa, Bèlgica, França i Irlanda, entre els principals països. Com veu, senyor Aragonès, el futur de la indústria química?
El futur de la indústria química, sempre continuarem amb la química, el futur està assegurat. Ara, on es produirà la química bàsica i la química elaborada, això és una altra cosa, no? La tendència actual a nivell mundial, real del Covid, és que la química ja no pot dependre de l'Àsia. No? La química bàsica ve de l'Àsia, fonamentalment de la Xina, i quan va arribar la crisi degut al tràfic marítim, pel tema del Covid, va haver un bloqueig brutal, i això... moltes cadenes de subministres van parar, no? Uh-huh. Va generar uns costos brutals, i ara mateix això és un paradigma que ningú vol tornar... Ningú vol que li torni a passar, no? El que passa és que la química d'aquests països, la química bàsica és molt barata, no?
Uh-huh.
Què passa? Que això, com es canvia si una vegada es torna a obrir el tema marítim i comença una altra vegada a baixar els preus, vol el preu baix. Però ja no és com abans. Ara s'està buscant alternatives a la Xina. No?
Uh-huh.
I això és el que està passant a nivell química bàsica. La química fina, que podríem dir la farmacèutica, ha sigut també una revolució també arrel del Covid. No? Això ha obert molts mercats i també el que és les cosmètics. Bueno, això va amb una constant evolució i creixement. No?
Uh-huh.
Ja a nivell global, però sempre volem tenir ja química al costat, no? Química que pugui ser no tant d'Orient Mitjà o d'Àsia, sinó també més local. Això podria ser positiu en el futur.
Sí. Sí, Salvador.
La química té molt a veure amb l'escalfament global del planeta, també del planeta Terra. S'acaba de celebrar, o se celebra, el Congrés Mundial COP28, on no, a Abu Dhabi, on no hi ha assistit dos de les principals potències contaminants, o sigui, Estats Units i la Xina. O almenys han tingut una baixa representació. Com ho veu vostè, això?
Bueno...
O sigui, el clima en general, jo crec que no en sortirà res, perquè, a veure, estan dient tothom que això no rulla.
No, el tema és interessant, perquè les dues potències ningú vol... vol ser més car que l'altre i tenir un dèficit de comercial, no? O sigui, ser més importador i menys exportador, no? Les dues potències volen exportar i a costos baixos. Si, clar, el tema del l'escalfament, no? Del gas hivernacle, de les emissions de CO2, és un fet que això estarà canviant, perquè si tothom treballa amb una mateixa lliga, amb un mateix que demanem unes emissions, una reducció del CO2 per tots igual, això podria ser la solució. Què està passant? A nivell europeu ja hi ha una normativa amb un objectiu de ser neutrals de carbó cap al 2050. Què vol dir això? Doncs que a partir de... Ja els cotxes ho veiem, els cotxes han de ser elèctrics, i aquesta pressió per tenir que... Per deixar d'emetre carbó, també està penalitzant els balanços de les empreses. Les empreses d'ara, moltes fàbriques, inclús hotels, han de tenir una gestió de les emissions del CO2. Llavors, tu si fas més CO2 del que se't permet, ho pagues. Qui contamina, ho paga. Això què passa? Que moltes empreses, a l'hora de comprar matèries primeres o subministres, demanaran quina impremta de CO2 porta aquesta matèria. Perquè la suma de totes, al final, és el balanç de CO2 que pot ser negatiu, i això és un efecte al contrari. Per això que aquests els països, tant Xina com Estats Units, estan evitant perquè això no sigui així, perquè són contaminants, però, a l'altra part, Europa, que és el que sorprèn bastant, està pressionant en que hi hagi una cultura molt forta en el carbó, no? I això perjudica a nivell econòmic aquestes empreses, perquè, tens més costos, però alhora tenim un entorn menys contaminant, no?
Sí.
No sé si és la pregunta, però almenys sí. Aquesta és la situació, no?
Sí.
No té una solució.
Està entès. Vostè, senyor Jordi Aragonès, ha voltat per tot el món i ha pogut veure els canvis geoestratègics que hi ha hagut, especialment a Europa i a l'Àsia. Això ha comportat, entre altres coses, uns grans canvis en el sector dels transports. Ens ho pot explicar una mica, això?
Sí, a veure, el tema del transport, el transport fonamental de mercaderies és el transport marítim, no? I el primer consumidor mundial de lo que és hidrocarburs, i el que és la benzina que nosaltres consumim, és l'aviació. Sí, passejos.
Uh-huh. Sí.
Que el que estem parlant de transport marítim, el que està passant també és que sí que s'han obert, va haver un bloqueig brutal i s'ha tornat a obrir i els preços han baixat brutalment, o sigui, estem als mateixos preus bàsicament gairebé que pre-Covid, no del tot, però gairebé estem a pre-Covid, i el que ara està passant és que arrel de la situació de la seguretat nacional dels Estats Units, de la Xina i de Taiwan, no? Tot això ja comença a haver-hi moltes empreses que el que busquen és una estabilitat, no? Uh-huh. I passa que amb el transport sempre hi ha una Àsia que té molt de tràfic en marítim i Estats Units. Però al final estàs tenint que passar per zones com no me'n recordo, de Suez, el canal.
El canal.
Que si es bloqueja és un caos. I, en definitiva, s'estan buscant alternatives en el qual tu no tinguis tanta necessitat de dependre d'aquestes distàncies tan llargues. No? La cosa és que ara mateix estem en una situació de tornada al que era pre-Covid. No? Hem tingut una fluctuació molt forta i ara tornem... els costos, imagina't, un contenidor de l'Àsia, de la Xina, costava 20.000 euros, 20.000 dòlars portar a Europa. Ara costa 2.000.
Sí.
Tornat als preus d'abans. No? I ara mateix, doncs, el que s'està buscant una mica és no dependre tant.
Sí. Senyor Aragonès, com veu la situació econòmica espanyola i la catalana de cara als propers anys? Pensa que les empreses que van marxar de Catalunya tornaran? Vostè és un dels que se'n va anar, m'imagino.
Bueno, jo vaig marxar per un altre error. Però jo el que veig... A veure, aquesta és una pregunta una mica complicada de respondre, perquè jo crec que totes les empreses el que busquem és una seguretat jurídica, no? Un entorn en què tu facis una inversió i que no et canviïn les regles del joc després de 5 anys d'inversió. No? Uh-huh. És clar. I a Espanya el que ara mateix no hi ha és una clara definició de què passarà. Això ho saben molt les empreses que han invertit en temes d'energies verdes, no? Que els han canviat les regles i això tens un... És una barrejant per l'hora d'inversió. Per tant, ara mateix jo crec que els inversors abans d'entrar a Espanya s'ho miren, i jo crec que els que ja han marxat a Catalunya ara mateix ni s'ho plantegen tornar, perquè el que vols és un entorn estable i ara mateix no se sap què passarà, no? Això, el tema de l'amnistia, si succeeix, què passaria, si serà un conjunt d'estats o realment es vol votar la independència, llavors el que es fa a Europa, és ara mateix ningú, jo no crec que ningú pugui fer una decisió d'aquest tema de posicionar-se en una inversió forta i no crec que ningú vulgui tornar ara mateix. Això és el que jo opino.
Doncs moltes gràcies, senyor Jordi Aragonès, director de la multinacional Carus a Europa. Doncs un plaer haver estat amb vostè. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé a vosaltres.
Adéu-siau. De seguida, les notícies.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Anem al resum de notícies. Sindicats i treballadors, així comencem, estan a punt d'arribar a un acord sobre el salari mínim interprofessional per a l'any 2024, Salvador.
Sí, i podria ser del 4%, és a dir, a mig camí entre el que proposen els sindicats, un 5%, i el que proposen els empresaris, un 3%. Això vindria a ser el 60%, més o menys, del salari mig que es paga a Espanya. I el més important és que empresaris i treballadors siguin mantenint aquest diàleg social d'una manera positiva i arribin a acords.
Sí, el govern de la Generalitat proposa una rebaixa fiscal, la primera que afectarà l'IRPF dels qui tenen una base imponible de 33.000 euros, o sigui, un salari brut de 35.000 euros l'any.
Sí, és a dir, baixar d'un punt del 10,5 al 9,5 la tributació. L'impacte pressupostari seria d'uns 100 milions d'euros i afectaria a 2,6 milions de contribuents, que estalviarien una mitjana de 125 euros cada un d'ells a l'any. O sigui que es podrien anar a fer un cap de setmana fora, com aquest cap de setmana.
Sí, un pont tranquil·lament gastant uns calarons.
Amb 124 euros.
Sí, sí, sí.
Bueno, la quantitat en si mateixa no es basa, però significa un canvi de tendència del govern de la Generalitat. En lloc de pujar impostos, decideix abaixar-los.
Aquesta mesura sembla que tothom hi està d'acord, i estan d'acord tots els partits polítics, menys els comuns, sindicats i patronals, si bé amb esmenes. Per exemple, els sindicats diuen que el que es deixa de percebre per impostos es compensi carregant més impostos a les rendes més altes, i les patronals diuen que bé, però que queda curt, ja que s'hauria de treure l'impost de patrimoni o almenys rebaixar-lo, com vam dir Josep Sánchez Llibre, president de Foment, i Antoni Canyete, president de la petita i mitjana empresa, Pimec, ja que els catalans tenim massa impostos.
Sí, després canviem de notícia. L'objectiu de que la temperatura de la Terra no augmenti més de l'1,5%, que és el que es va acordar a les anteriors cimeres del clima, té actualment un 50% de probabilitats de complir-se, el que vol dir que hi ha un 50% de possibilitats que no es compleixi. A la cimera de Dubai s'estan produint avenços, però insuficients, Ignasi.
Ai, a veure, Salvador, si el president del COP28 és alhora president de la Companyia Nacional de Petroli d'Abu Dhabi, el sultan Al-Jaber, és com posar els ratolins a la gàbia dels gats. De fet, el sultan ha reconegut que a mesura que passen els anys i s'intensifica la crisi climàtica, la credibilitat de la COP queda cada cop més en dubte. No obstant això, la Unió dels Emirats Àrabs ha llançat amb BlackRock, TPG i Brookfield un fons d'inversió de 30.000 milions de dòlars relacionat amb el clima.
El secretari executiu de la convenció que està avui a Abu Dhabi, la convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, Simon Steele, es va inaugurar la setmana passada, va dir: si no assenyalem el declivi terminal de l'era dels combustibles fòssils, tal com la coneixem, veurem el nostre propi declivi terminal, amb aquestes paraules.
Sí, i finalment destaquem que Isidre Fainé ha estat elegit president del Consell Social i Filantròpic de les Caixes d'Estalvis. Aquest òrgan creat recentment busca impulsar el compromís d'acció social de 6.400 entitats financeres a tot el món. El nou Consell Social i Filantròpic és promogut per l'Associació Europea de Caixes d'Estalvi i Bancs Minoristes i per l'Institut Mundial de Caixes d'Estalvis i Bancs Minoristes. El financer català, president de la SECA i de la Fundació La Caixa, va ser reelegit el 2021 per estar al capdavant d'aquest organisme i per percebre el president de l'Associació de Caixes d'Estalvis Alemanyes, Helmut Schellwies, ha estat designat president honorari del Consell Social i Filantròpic. Salvador, ho hem de deixar ja, se'ns acaba el temps, però...
Se'ns ha acabat el temps?
Sí, això ha estat Economia en Valors. Moltes gràcies, com cada dijous.
Tenim encara per dir que el bitcoin ja supera els 43.500 dòlars, que no té res a veure amb els 69.000 dòlars que va arribar abans.
Fins la propera setmana. Gràcies, Salvador. Adéu-siau. Fins aquí Economia en Valors.
Adéu-siau.
I fins aquí el Sense Distància. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem amb les vespres de Montserrat, primeres vespres de la Immaculada, si ens escolteu la repetició de les 6 del matí, de seguida el comentari de l'Evangeli del dia.